Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia, els càmpings garrotxins esperen completar una bona Setmana Santa mirant de reull el temps.
Ràdio Olot. L'informatiu del matí.
Previsió que tots depenem de lo mateix és el temps, i hi ha la previsió que aquests 4 dies surti bé, vull dir que hi hagi una bona temperatura, i això ens podrà fer treballar molta més gent.
És el propietari del càmping Lava, Ivan Masoliver. Durant el primer cap de setmana, alguns asseguren haver-se beneficiat de les ventades a la costa. El que sí que es troben alguns responsables d'aquest tipus d'allotjaments és la incidència que generen les alertes meteorològiques. Aquests dies, les famílies i els grups de lleure que venen de Barcelona o de zones pròximes són el públic més habitual. De seguida repassarem i actualitzarem aquest i d'altres temes. Abans, però, avui és dijous 2 d'abril del 2026, i el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona creuen que es podria haver plantejat una taxa que hagués afavorit una desestacionalització del turisme. Tot i que creuen que pot ajudar amb temes com l'habitatge o la promoció del turisme, creuen que l'augment imposat no està consensuat i que hauria d'haver pensat més en els interessos del turisme local. El vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava i Girona és Jordi Masquef.
Segurament hagués estat millor no ficar una taxa o no imposar una taxa unitària durant tot l'any en funció, segmentant-ho en funció dels establiments, sinó potser en funció de les temporades. Saben vostès que l'estiu, els mesos de juliol i agost, segurament estem al màxim de capacitat de rebuda de persones. Potser per estimular la gent que vingui més en temporada baixa, doncs posar una taxa turística més baixa o inexistent en els mesos en els quals ens interessa que la gent de fora doncs ens vingui a visitar.
Les millores a l'entorn del volcà Montsecopa d'Olot ja estan finalitzades. S'ha arreglat l'accés a peu al volcà i les escales situades darrere el cementiri. Pel que fa a les escales, passen a ser de ferro, totalment diferents a les antigues que eren de fusta i que ja es trobaven en mal estat. A la zona del camí s'ha optat per dues formes de superfície, un tram en formigó i especialment l'inicial en paviment metàl·lic amb barres d'acer. La inversió total a la zona ha estat superior als 800.000 euros, una obra que ha comptat amb el lideratge de l'enginyer i paisatgista d'aspecte paisatge Martirià Figueres.
Anem a fer una, realment que sigui una escala passarel·la, que tingui totes les qualitats com per poder tornar a recuperar aquesta pujada fins a dalt sense grans esforç, i sobretot per tot tipus de persones, sobretot persones grans, que són les que fan aquests itineraris més saludables habitualment.
El recte final d'obres a la cabanya del Mas Sovelles a la Vall de Bianya. Després de mesos d'obres, ara només falta acabar els tancaments i fer feines de fusteria. Es tracta d'un projecte important, valorat en una mica més de 300.000 euros, pràcticament tot subvencionat. La idea és que sigui un espai expositiu on poder fer presentacions i xerrades. L'alcalde del municipi és Marc Toboso.
Tallarant més del que teníem previst, però ja estem ben bé a la recta final. Per tant, espero que les properes setmanes, abans de la Festa Major, ojalà ja el puguem tenir acabat també Sovelles, que ens permetrà això, tenir un espai més públic on poder-hi fer actes, xerrades, presentacions, i que serà molt benvingut al poble.
I més notícies del dia d'avui. La tradició per comprar la mona creix i els preus de venda es mantenen estables. El cacau enguany és més barat, però els ous s'han disparat. A Can Ferrer aquests dies preveu fer entre 700 i 800 mones. La faràndula olotina, els esports o algunes modes recents són alguns dels temes més demanats pels fillols. El pastisser és Jordi Ferrer.
Té molt bona pinta. Els encàrrecs estan anant igual o una mica més que l'any passat. Per tant, es preveu una Pasqua que la gent tindrà mones de xocolata a casa seva.
I tot a punt també per la processó dels Sants Misteris de Camprodon. Com ja és habitual, des de fa 4 dècades, dijous comença amb els manaies i la recollida de la vara de comandament al Pont Nou. Divendres Sant, al matí, la processó de les dones, al matí i finalment la culminació amb la processó dels Sants Misteris, que sortirà un cop més des dels jardins del monestir de Sant Pere i que acabarà a l'església del Carme amb l'entrada de tots els passos. El regidor de comunicació és Joan Sarrià.
Aquesta sortida dels manaies, abans es feia pràcticament una desfilada pels carrers i s'arribava a la plaça de la Vila, on es feia, doncs, on es donava la vara de comandament, però ara hem fet una mica més llarga, ens acostem fins al Pont Nou, aquí és on hi ha tota una desfilada i tots els comandaments dels romans es posen en línia i és on, entre cometes, simbòlicament, la població de Camprodon es rendeix als romans i l'alcalde li fa entrega d'aquesta vara de comandament.
I tornem cap a la Garrotxa perquè Castellfollit de la Roca manté la tradició dels picapedrers i celebrarà la seva 11a fira aquest diumenge. Tot i la falta de relleu generacional, des de l'Ajuntament creuen que és de vital importància mantenir l'esdeveniment. En aquesta edició hi haurà demostracions de com es treballa la pedra, exposicions i mercat d'artesania i alimentació, entre d'altres. La programació començarà a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. L'alcalde de Castellfollit de la Roca és Miquel Reverter.
Cada vegada queden menys picapedrers en actiu, que sí que hi ha alguna incorporació de gent jove en aquest àmbit i que, per tant, pensem que és importantíssim i, per tant, tot i les dificultats que han passat Castellfollit i tot plegat, sempre hem intentat fer un esforç perquè aquesta fira doncs fos una mica la fira de referència a Castellfollit.
I partit transcendental el que té la Unió Esportiva Olot aquest cap de setmana, un Olot que se la juga diumenge contra el Barbastre. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, l'ha definit com el partit més important de la temporada contra un rival que està en descens i a només 3 punts dels olotins. El partit es podrà seguir en directe, com sempre, per Ràdio Olot des de mitja hora abans. Com dèiem, el tècnic és Roger Vidal.
Ens agraden els reptes i sí, no podem amagar que és un partit per nosaltres important i que l'encarem com a tal, no? Els encarem tots així, però aquest sí que té un grau de responsabilitat important.
I durant aquests dies de Setmana Santa, l'Afec Vall del Ter torna a dur a terme el campus de futbol. Enguany, l'activitat es realitza al camp municipal de Sant Joan de les Abadesses, on una trentena de nens s'apleguen per millorar aspectes tècnics i també individuals. El director esportiu de l'Afec Vall del Ter és David Martí.
Sí, tenim més o menys, crec que un 80% són de l'Afec i el 20% són jugadors o de la zona o segones residències de la zona, però que sí que estan jugant a altres clubs. Llavors, també ens va molt bé també per tenir pues, diferents perfils de nens i d'aquesta manera pues, es fan noves amistats o que sigui també durant aquest campus.
I tornem a parlar de la Unió Esportiva Olot, però en aquest cas d'un caire un pèl més social, perquè l'Olot fa una donació de 1.000 euros a TEA Garrotxa amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme, que és avui mateix. Aquesta és una mostra més del Club Olotí dins el vessant social. Els diners serviran perquè l'associació TEA Garrotxa pugui invertir-los en les activitats destinades als joves. La presidenta de TEA Garrotxa, Vanessa Catalán, explica en què es destinaran aquests 1.000 euros.
Per nosaltres aquesta aportació econòmica és molt més que doncs això, que una aportació econòmica, és mostrar-nos doncs, aquesta confiança i aquest compromís amb l'autisme, amb una entitat social doncs, d'aquí del territori. Aquesta aportació doncs, serveix doncs, per poder donar continuïtat a activitats que fem des de l'entitat, com podria ser doncs, les activitats esportives pels més petits, les activitats destinades als joves, sobretot passades amb el lleure, i al grup de famílies.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui és notícia a Catalunya, Espanya, el món, tot això. Doncs avui és notícia, tal com dèiem, que els Mossos d'Esquadra investiguen els càntics islamòfobs en el partit Espanya-Egipte a l'RCD Stadium. El conseller d'Esports va demanar que s'activés el protocol. Barcelona projecta una electrolinera ultraràpida que permetrà endollar 300 vehicles al dia. Estarà ubicada a la sortida 4 de la Ronda de Dalt. Permetrà la càrrega simultània de 12 vehicles i està previst que entri en funcionament a finals d'any. El bloqueig de Telegram a Rússia, l'últim pas del Kremlin en la censura a internet. El veto a l'aplicació provoca un rebuig inèdit dit entre els russos que busquen la manera d'esquivar aquesta prohibició. Segrestada a l'Iraq, la periodista dels Estats Units, Shelley Kittleston, hi ha una persona detinguda que estaria vinculada també a un grup pro-iranià. I l'Iran nega haver demanat un alto el foc als Estats Units, tal com afirma Donald Trump. Dimarts, el president dels Estats Units va anunciar que aquest dimecres faria una declaració oficial i amenaça a retirar-se de la OTAN. I per acabar amb l'àmbit internacional, també avui és notícia que s'enlaira amb èxit l'Artemis 2 amb 4 astronautes camí de la Lluna després de 50 anys. L'Artemis 2 de la NASA surt des de Florida per fer un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna en una missió tripulada per primera vegada des del 1972.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I parlem ara del temps. La situació meteorològica tendeix a estabilitzar-se amb unes altes pressions que s'imposaran i que faran marxar l'entrada de vent del nord persistent d'aquests últims dies. També s'aturarà la nevada al Pirineu. Aquest dijous, però, encara bufarà una miqueta el vent. Durant la matinada ha caigut algun ruixat en punts de la costa i prelitorals centrals, per la qual cosa comencem el dia amb els núvols de retirada en aquest sector del país. En conjunt tornarà a ser un dia de sol, però novament de cel tapat a l'alt Pirineu, on esperem que hi continuï aquesta nevada, ja menys important que la d'aquest dimecres, quan s'ha estès a tota la serralada. La cota de neu es mantindrà cap als 1.200 metres i fins al migdia es mantindran avisos per neu entre la Vall d'Aran i Pallars Sobirà. Les acumulacions superen aquest mig metre de neu entre dimecres i dijous. A la tarda poden arribar alguns núvols prims cap a les comarques de Ponent que poden deixar el cel mig enteranyinat. Pel que fa al vent, es reforçarà novament els mateixos llocs on ha bufat aquests últims dies. Per enèsim dia consecutiu hem d'esperar ratxes superiors als 100 km per hora a l'alt i baix Empordà, també a les cotes altes del Pirineu i cap a la zona de Terres de l'Ebre. El mar es mostrarà lleugerament alterat, sobretot a la Costa Brava, on les onades sobrepassaran els 2,5 metres. A primera hora la temperatura no ha tingut masses canvis, més enllà d'algunes dècimes, per tant, matí de fred sense excessos i amb unes mínimes ubicades entre aquests 2 i 10 graus en conjunt, englaçades al Pirineu i esporàdicament alguns valors propers als 0 graus en altres indrets d'interior. Al migdia les màximes pugen cap a la meitat est del país i en canvi es mantenen sense canvis o fins i tot baixen un pèl cap al terç oest. Les màximes es mouran entre aquests 17 i 22 graus i arribaran fins als 23 en punts de les zones de Lleida, també Terres de l'Ebre i Costa Daurada. De cara al cap de setmana, de cara a aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa, el temps s'estabilitza amb un divendres encara amb tramuntana i mestral, però ja sense precipitacions a cap punt del país, tampoc al Pirineu. Dissabte, diumenge i també dilluns de Pasqua vindran marcats pel sol i l'estabilitat i també per una empujada marcada i notable, en aquest cas, de les temperatures.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que parlàvem d'aquesta situació meteorològica i de la tranquil·litat que ha de venir en el tema meteorològic durant aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa, i és que, de fet, els càmpings garrotxins esperen completar una bona Setmana Santa, això sí, mirant de reull el temps. Durant el primer cap de setmana alguns asseguren haver-se beneficiat d'aquestes ventades a la costa. El que sí que es troben alguns responsables d'aquest tipus d'allotjaments és la incidència que generen les alertes meteorològiques. Aquests dies, les famílies i grups de lleure que venen de Barcelona o de zones pròximes són el públic més habitual. Gerard Puigdemont.
Segons la previsió de Turisme Garrotxa, durant aquest cap de setmana llarg de Setmana Santa s'espera arribar al 85% d'ocupació en càmpings. Els responsables estan, però, pendents de la previsió meteorològica. En parla Ivan Masoliver, propietari del càmping Lava.
La previsió que tots depenem de lo mateix és el temps, i hi ha la previsió que aquests 4 dies surti bé, vull dir que hi hagi una bona temperatura, i això ens podrà fer treballar molta més gent.
I és que el temps ha condicionat de ple la primera part de Setmana Santa, el cap de setmana de Rams. Aquesta vegada les ventades a la costa van fer augmentar les reserves a la Garrotxa i comarques d'interior.
Sí que hem notat molt d'increment, doncs, degut tanta alerta, doncs, amb el tema de les ventades de lo que és costa, doncs sí que la gent ha vingut molt més a l'interior, sí que s'ha vist molt més, molta més gent de la que esperàvem, la veritat.
Però aquest responsable de càmping de la Garrotxa diu que les alertes meteorològiques poden condicionar i molt els allotjaments, per això demanen que se sigui curós a l'hora d'enviar-les.
Un desgavell i gran, perquè aquí paquem tots, del que ven el pa, com el que té la previsió, pues, d'unes excursions venudes, o com té les rutes guiades. Vull dir, clar, tots depenem de lo mateix. Sí que hem d'estar al cas de les alertes aquestes, però sí que ens preocupa a tots quan et sona el mòbil.
El que no canvia amb el pas dels anys, des de després de la pandèmia, són les reserves a darrera hora.
No saps la gent que et ve, perquè la gent se't presenta aquí i no és amb reserva. Abans, anys enrere, tancàvem les reserves de Setmana Santa pel gener. I aquest any, doncs, ens estem trobant com tots, doncs, que tot és l'última hora, tot és l'últim moment, i degut a les alertes del temps, doncs, això és el que ens fa davallar més, que si tindrem més gent o en tindrem menys.
Aquests dies pel càmping hi ha sobretot famílies de Barcelona i l'àrea metropolitana i també grups de lleure. Tots venen a buscar tranquil·litat, natura i rutes i activitats per fer. Un exemple són la vintena de nens i nenes del Centre Excursionista de Llinars del Vallès que han fet 3 nits de càmping a Santa Pau. En parla Clara sobre què és.
Hem vingut a passar 4 dies d'acampaments, els llins venen de travessa, nosaltres ens hem quedat per aquí i hem anat fent excursions pels volcans i així. Bueno, nosaltres ens ho va recomanar una monitora d'un altre grup. I llavors, bueno, vam veure i ens va agradar i vam dir que sí, que ens agradaria venir.
Una de les claus, segons els responsables d'allotjaments com aquest de Santa Pau, és que la gent repeteixi. Cada cop més també es troben amb gent que combinen estades a la costa i a l'interior.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona creuen que es podria haver plantejat una taxa que hagués afavorit una desestacionalització del turisme. Tot i que creuen que pot ajudar en temes com l'habitatge o la promoció del turisme, creuen també que l'augment imposat no està consensuat i que hauria d'haver pensat més en els interessos del mateix turisme local.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona considera que l'augment de la taxa turística no ha estat ben rebut per als responsables d'allotjaments. Admeten que la taxa pot anar bé per impulsar polítiques d'habitatge i de promoció turística, però creuen que la mesura no s'ha pres amb prou interlocució i consens i que cal pensar més en els interessos del turisme local. Diuen que tot plegat es podria haver plantejat d'altres maneres i creuen que es podria haver optat per una mesura que afavorís la desestacionalització. N'ha parlat Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava i Girona, en declaracions a la xarxa.
Segurament hauria estat millor no ficar una taxa o no imposar una taxa unitària durant tot l'any en funció, segmentant-ho en funció dels establiments, sinó potser en funció de la temporada, de les temporades. Saben vostès que l'estiu, els mesos de juliol i agost, segurament estem al màxim de capacitat de rebuda de persones, potser per estimular la gent que vingui més en temporada baixa, doncs posar una taxa turística més baixa o inexistent en els mesos en els quals ens interessa que la gent de fora, doncs, ens vingui a visitar.
Des del Patronat creuen que encara és un bon moment per potenciar i enfortir el turisme català. Creuen que la situació de guerra a diverses zones del món i l'increment dels combustibles pot fer que molta gent opti encara més per destinacions com les que hi ha a les comarques gironines.
Gràcies, Gerard. Les millores a l'entorn del volcà Montsacopa d'Olot ja estan finalitzades. S'ha arreglat l'accés a peu al volcà i les escales situades darrere del cementiri. Pel que fa a les escales, passen a ser de ferro, totalment diferents a les antigues que eren de fusta i que ja es trobaven en un mal estat. A la zona del camí s'ha optat per dues formes de superfície, un tram amb formigó i especialment l'inicial amb paviment metàl·lic amb barres d'acer. La inversió total a la zona ha estat superior als 800.000 euros. Roger Iserna.
Els treballs de millores a l'entorn del volcà Montsacopa d'Olot ja tenen el seu resultat final després de millorar el camí d'accés i les escales tot just darrere una de les bandes del cementiri municipal. S'han substituït les escales que fins aleshores eren de fusta i que ara són barres de ferro, convertint-se així en un camí més accessible i sense dificultats per a les persones que hi passin. L'escala compta amb més de 300 graons i s'ha aconseguit que tinguessin una integració paisatgística tenint en compte l'entorn del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Una obra que ha comptat amb el lideratge de l'enginyer i paisatgista d'aspecte paisatge, Martirà Figueres, detalla quin era un dels objectius en el moment de plantejar les noves escales.
Anem a fer una, realment que sigui una escala passarel·la, que tingui totes les qualitats com per poder tornar a recuperar aquesta pujada fins a dalt sense grans esforç i sobretot per tot tipus de persones, sobretot persones grans que són les que fan aquests itineraris més saludables habitualment.
A banda de les escales, el camí d'accés cap al volcà Montsacopa també s'ha millorat apostant per dos tipus de trams, un amb barres metàl·liques de ferro i un altre amb formigó amb massa amàrit basàltic, una rampa que té algun punt des de fins al 14% de pendent, espai on les pluges intenses tendien a desplaçar el material del camí cap pel carrer Pinto Domenge. La regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha remarcat de què formen part aquestes millores.
És una de les actuacions que forma part dels plans de sostenibilitat turística en destins, aquests plans que realment que surten dels Next Generation del Consell Comarcal de la Garrotxa i gestionat a més per Turisme Garrotxa. Una de les actuacions que van molt alineades en aquest model de ciutat que tenim de posar molt en valor el patrimoni natural, cultural i també, afegeixo, que el gastronòmic.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbó, ha dit que és una actuació que servirà perquè la ciutat no doni l'esquena al volcà.
S'han complert diversos objectius: millorar l'accessibilitat, anar girant la ciutat que miri de cares al volcà i no li doni l'esquena, i a més fer-ho amb una actuació que posa en valor el nostre paisatge. Per tant, aquesta és una actuació de la qual estem molt i molt satisfets, i evidentment convidem a tothom que la vingui, la disfruti, que vingui i descobreixi doncs aquest nou accés al volcà, que veurà que la veritat és que el resultat, almenys des del nostre punt de vista, és magnífic, és una gran actuació.
Amb aquestes millores a l'entorn del volcà Montsacopa d'Olot es finalitzen les actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançades pels fons europeus Next Generation. La inversió a la zona del volcà Montsacopa ha estat superior als 800.000 euros.
I recta final d'obres a la cabanya del Mas Sovelles a la Vall de Bianya. Després de mesos d'obres, ara només falta acabar els tancaments i fer feines de fusteria. Es tracta d'un projecte important, valorat en una mica més de 300.000 euros, pràcticament tot subvencionat. La idea és que sigui un espai expositiu on poder fer presentacions i xerrades.
A la Vall de Bianya, encara en la recta final de les obres d'adequació de la cabanya del Mas Sovelles. Només queda per fer els tancaments i feines de fusteria. Marc Tobosso és l'alcalde.
Està allargant més del que teníem previst, però ja estem ben bé a la recta final. Per tant, espero que les properes setmanes, abans de la festa major, ojalà ja el puguem tenir acabat també Sovelles, que ens permetrà això, tenir un espai més públic on poder-hi fer actes, xerrades, presentacions, i que serà molt benvingut al poble.
Es tracta d'un projecte valorat en 308.000 euros, 290.000 dels quals estan subvencionats pel POC-TEFA. Finalment, es podran destinar 40.000 euros més per fer altres inversions a la zona del Mas Sovelles.
I ara estem acabant de mirar a veure on dedicarem aquests 40.000 euros, i el més probable és que allà a Mas Sovelles hi ha una bassa, doncs li farem algun ballat de seguretat. D'aquesta manera, si hi ha actuacions, si s'utilitza, no hi ha un risc per les persones de que puguin caure o fer-se mal allà. I l'altre que contemplàvem és habilitar un petit magatzem, no? Doncs perquè per això, per si s'han de portar taules, cadires, doncs poder-ho portar sempre amb una mica d'antelació i poder-ho guardar allà, i després el mateix, quan s'acabi l'actuació, poder-ho tornar a guardar en aquest petit magatzem fins que la brigada, amb els serveis de brigada, vagin a recollir-ho.
Des de l'Ajuntament segueixen treballant amb els usos concrets que pot tenir un espai que ha de servir per dinamitzar i ajuntar encara més el poble.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I la tradició per comprar la mona creix i els preus de venda es mantenen estables. El cacau enguany és més barat, però els ous s'han disparat. A Can Ferrer aquests dies preveu fer entre 700 i 800 mones. La faràndula olotina, els esports o algunes modes recents són alguns dels temes més demanats pels fillols. Gerard Puigdemont.
Els pastissers continuen treballant a contrarellotge per tenir a punt les mones de Pasqua. Entre el sector hi ha optimisme pel que fa a les vendes. Jordi Ferrés, pastisser.
Té molt bona pinta, els encàrrecs estan anant igual o una mica més que l'any passat, per tant, es preveu una Pasqua que la gent tindrà mones de xocolata a casa seva.
Segons aquesta pastisseria glutina, els preus enguany no varien, tot i la puja i baixa de preus d'algunes matèries primeres.
Continuem bastant com l'any passat. Sí que l'any passat teníem la referència aquesta que el cacau, per tant, la xocolata havia pujat bastant de preu. Aquest any ha baixat una mica el preu de la xocolata, però sí, per exemple, el preu dels ous s'ha duplicat quasi, o sigui que continuem estant més o menys igual que l'any passat, per tant, no hem canviat els preus, els hem mantingut.
Normalment, els més petits tenen clar quina és la temàtica de mona que volen. Els esports, les sèries o dibuixos animats solen ser els més sol·licitats, però com sempre, la faràndula olotina és protagonista i també noves modes.
Sí que hi ha el que és el tema del 6-7, que aquest any sí que se n'ha anat una mica de les mans també, o sigui que també l'hem hagut de fer, i com no, aquí Olot, el tema dels gegants també continua funcionant molt.
Cada any expectació per veure quina és la temàtica de la gran mona que en Jordi té l'aparador. Aquest any són els oficis i alguns establiments.
Contrari al que podríem pensar al tema de les tradicions que van de baixada, el tema de les mones de Pasqua, jo crec que molt per la feina que han estat fent els pastissers arreu de Catalunya, va en augment, no? Vull dir, es nota de 20 anys cap aquí que llavors quasi no es feien figures de xocolata, ara se'n fan moltíssimes i la gent té ganes de poder regalar aquesta mona a el que és el fillol.
Calcula que pot fer entre 300 i 400 mones estil pastís i unes 400 o 450 figures de xocolata de totes les mides.
I per Setmana Santa, òbviament, la tradició, les processons. De fet, està tot a punt ja per la processó dels Sants Misteris de Camprodon. Com ja és habitual, des de fa 4 dècades, dijous, és a dir, avui, comença amb els manaies i la recollida de la vara de comandament al Pont Nou. Divendres Sant, al matí, la processó de les dones i, finalment, la culminació amb la processó dels Sants Misteris, que sortirà un cop més des dels jardins del monestir de Sant Pere i que acabarà a l'església del Carme amb l'entrada de tots els passos. Laura Segú.
Unes 600 persones sortiran en la processó dels Sants Misteris de Camprodon, tot i que al darrere hi ha centenars de voluntaris que la fan possible. Aquest dijous sortiran els manaies cap al Pont Nou a recollir la vara de comandament. Serà a les 8 del vespre, un acte que cada cop més va creixent. Joan Sarlla, regidor de comunicació de l'Ajuntament de Camprodon.
Aquesta sortida dels manaies, abans es feia pràcticament una desfilada pels carrers i s'arribava a la plaça de la Vila, on es feia, doncs, on es donava la vara de comandament, però ara hem fet una mica més llarga, ens acostem fins al Pont Nou, aquí és on hi ha tota una desfilada i tots els comandaments dels romans es posen en línia i és on, entre cometes, simbòlicament, la població de Camprodon es rendeix als romans i l'alcalde li fa entrega d'aquesta vara de comandament. És tot un acte que hem volgut fer-lo créixer en aquests últims anys i que la veritat és que aglutina, no et diria, la gent que aglutina el divendres amb la processó dels Sants Misteris, però la veritat és que cada vegada pots veure molta més gent seguint exclusivament aquesta activitat de Dijous Sant.
Divendres a les 8 del matí serà el torn de la processó de les dones, que amb els anys ja s'ha anat obrint a tothom i que va seguint el pas del Natzaret i la tropa. A les 9 de la nit, des dels jardins del monestir de Sant Pere, començaran els passos a desfilar un per un al llarg de places i carrers de Camprodon, fins a l'església del Carme, on entraran tots els passos. El silenci sepulcral és un dels trets destacats, tant pel que fa als participants com pel que fa al públic.
Veure com surten tots els passos, acompanyat de tot el seguici de la colla dels romans, que són els únics que pràcticament trenquen aquest silenci, es fa complicat d'explicar-ho si no ho vius.
Si no ho vius.
La veritat és que el més recomanable, la gent que ens estigui veient i que no l'hagi vist mai o que l'hagi vist altres anys, és que realment es visqui, perquè ho bo és això, és trobar un lloc, perquè pràcticament es pot seguir des de qualsevol dels carrers de Camprodon, la veus passar tota, i és triar-te un lloc i esperar que passin i disfrutar d'aquesta quietud, perquè la veritat és que et dona una quietud interna que poques activitats et poden omplir d'aquesta quietud, d'aquesta serenor.
Cada any, en torno a 5.000 persones s'apropen fins a Camprodon per tal de gaudir de la cerimoniositat i silenci d'una processó recuperada fa 4 dècades.
I Castellfollit de la Roca manté la tradició també dels picapedrers i celebrarà, de fet, la seva 11a fira aquest diumenge. Tot i la falta de relleu generacional, des de l'Ajuntament creuen que és de vital importància mantenir l'esdeveniment. En aquesta edició hi haurà demostracions de com es treballa la pedra, exposicions i mercat d'artesania i alimentació, entre d'altres. La programació començarà a les 7 del matí i acabarà a les 7 de la tarda.
11 anys fent la Fira dels Picapedrers no és una xifra qualsevol per Castellfollit de la Roca. El municipi garrotxí segueix organitzant un acte que vol mantenir ben viva la tradició de com es treballa la pedra i com s'ha fet durant moltes dècades al poble. Aquest diumenge es faran diverses activitats, com per exemple les que es veuran a la plaça Nova amb la mostra de treballs en pedra seca càrrec del Grevi d'Emergers de Catalunya, la demostració de treballs de picapedrer amb Eduard Prada, picapedrer de coma negra de pedra, i un taller sobre la biodiversitat a la pedra seca liderat per Sandra Laceres. Una sèrie d'actes que volen també alçar la veu i donar a conèixer un ofici que també pateix per tenir un relleu generacional. Ho ha explicat l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Cada vegada queden menys picapedrers en actiu, que sí que hi ha alguna incorporació de gent jove en aquest àmbit i que, per tant, pensem que és importantíssim i, per tant, tot i les dificultats que han passat Castellfollit i tot plegat, sempre hem intentat fer un esforç perquè aquesta fira, doncs, és una mica la fira de referència que s'ha difollit.
A banda del protagonisme per la pedra i els picapedrers, durant el dia a la fira hi haurà mercat d'artesania i alimentació a la plaça dels Gegants, on entremig, a partir de 14:45, hi haurà vermut musical amb el grup Batec de Veus. A l'Església Vella hi haurà exposicions sobre el sector de la pedra, on també a partir de les 7 de la tarda es farà el concert amb la Cobla Bisbal Jove.
Penses, per exemple, doncs, en Barot, no? Un picapedrer que ja està jubilat, però ha estat molts i molts anys treballant al monestir de Sant Pere de Rodes restaurant pedra. Per tant, hi són feines, o en Juli mateix, que s'ha jubilat no fa pa gaire, o en Plujà, que també segueix en actiu, i ara el seu fill, doncs, també, diguéssim, s'ha incorporat una mica en el món dels picapedrers, o l'Eduard Prada, que és el que, diguéssim, el picapedrer que tenim també quan ve, que ens ve les fires, que ens fa l'exhibició, no? Una mica, doncs, tot això val molt la pena conservar i tenen feina.
La Fira dels Picapedrers de Castellfollit de la Roca celebrarà la seva 11a edició aquest diumenge amb l'objectiu que el futur dels picapedrers pugui tenir un llegat tan històric com el que s'ha gaudit en els últims anys. Uns actes que començaran a partir de les 10 del matí.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports és notícia la Unió Esportiva Olot, que se la juga aquest diumenge contra el Barbastre. El tècnic de l'Olot ha definit el partit com el més important de la temporada contra un rival que està en descens i a només 3 punts del conjunt olotí. El partit es podrà seguir en directe per Ràdio Olot, com sempre, des de mitja hora abans.
No són només 3 punts. Guanyar aquest cap de setmana suposaria tornar a deixar el descens directe a més d'un partit de distància. L'Olot no està en un bon moment i rep un rival que creu i molt en la permanència després d'unes jornades en què els resultats els han acompanyat. L'entrenador de la Unió Esportiva Roger Vidal defineix el partit d'aquest diumenge com una autèntica final.
Sí, ens agraden els reptes i sí, no podem amagar que és un partit per nosaltres important i que l'encarem com a tal, no? Els encarem tots així, però aquest sí que té un grau de responsabilitat important.
La dinàmica del conjunt olotí no és bona, ja que ha perdut els últims 4 partits i, per tant, estan al límit del descens. Ara mateix són 13ens amb 34 punts i el Barbastre és 14è amb 31. Tot i que sigui una final per l'Olot, també ho és per al Barbastre. Vidal explica quin rival preveu per aquest diumenge al municipal.
És un equip molt sòlid, encaixa poc, últimament està enllaçant bons resultats i si peres per la mínima, no? Llavors, màxima dificultat, perquè ells, de la mateixa manera que nosaltres diem que és una final, per ells també ho és, encara més, no? Perquè si no guanyen, queden ja per sota i el descens els és a prop. Per tant, serà un partit molt disputat. Ells venen jugant d'una manera determinada, no creiem, sí que tenen una baixa, però no creiem que la modifiquin i hem d'estar preparats per tot.
Les últimes quatre derrotes de l'Olot contra Terrassa, Torrent, Porreres i Atlètic Balears s'han definit per petits detalls, sobretot aquest últim amb un penal al temps afegit. Vidal explica en què ha de millorar l'equip per que el partit clau d'aquest diumenge contra un rival que és molt fort defensivament i que comet molts pocs errors durant els 90 minuts.
Respecte a l'últim, segurament en quant a joc hem d'estar un pèl per sobre, no? Sabem que el Balears ens va posar molts problemes per poder elaborar o crear joc que a nosaltres ens agrada, però a nivell defensiu jo crec que l'equip ha d'estar com la setmana passada, no? Intens, competitiu, guanyant duels, ben ordenat i poder és el que no havíem tingut fins ara. Per tant, hem de trobar l'equilibri entre aquesta rigorositat defensiva i després ser valents en pilota.
Roger Vidal no podrà comptar amb els lesionats de llarga durada. Mafeo, Marfuentes, Oriol Martí i Martí Puigverd, entre altres. Recupera a Sergi Marcillo, això sí, que torna després de complir sanció, però Pau López no serà disponible per al partit després de ser expulsat a Balears diumenge passat. El partit entre Olot i Barbastre jugarà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Municipal i des del CUP han publicat diferents promocions per tal que hi assisteixi gent per animar i ajudar l'equip. El partit es podrà seguir en directe, com sempre, des de mitja hora abans per Ràdio Olot a partir de 4:45 de la tarda, abans d'aquest inici de partit.
I durant aquests dies de Setmana Santa, l'AFEC Vall del Ter torna a dur a terme el campus de futbol. Enguany l'activitat es realitza al camp municipal de Sant Joan de les Abadesses, on una trentena de nens s'apleguen per millorar aspectes tècnics i individuals, Marc Roura.
El recés tant del curs escolar com de les competicions esportives per Setmana Santa dona pas a altres activitats relacionades amb el món de l'esport, com els campus de futbol. Ja fa una colla d'anys que l'AFEC Vall del Ter impulsa un campus en format matinal que enguany s'està realitzant al camp municipal de Sant Joan de les Abadeses i compta amb una trentena de nens i nenes nascuts entre el 2012 i el 2019. En parla el director esportiu de l'AFEC Vall del Ter, David Martí.
Sí, tenim més o menys, jo crec que un 80% són de l'AFEC i el 20% són jugadors o de la zona o segones residències de la zona, però que sí que estan jugant a altres clubs. Llavors, també ens va molt bé també per tenir pues, diferents perfils de nens i d'aquesta manera pues, es fan noves amistats o que sigui també durant aquest campus.
L'objectiu del campus, que dura 4 dies, és incidir en aquells aspectes tècnics i tàctics de cada jugador que no es poden treballar de manera tan individualitzada durant la temporada.
L'objectiu una mica el marquem en aquest sentit, en millorar el nen des de conceptes això, molt micros del futbol i a partir d'aquí que aquests nens, que ja siguem nosaltres a la FEC o en els clubs on juguen, pues puguin, els hi pugui servir de cares a aquest joc més col·lectiu, diguéssim.
L'entitat camprodonina també ha obert les inscripcions per al curs multiesport d'estiu. Aquest es realitzarà a les instal·lacions esportives de Camprodon del 20 al 31 de juliol en els tres esports de la FEC, futbol, bàsquet i patinatge.
Gràcies, Marc. Tornem amb la Unió Esportiva Olot per un caire més solidari. És que Olot fa una donació de 1.000 euros a Tea Garrotxa amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme que se celebra precisament aquest dijous 2 d'abril. Aquesta és una mostra més del Club Lotí dins aquesta vessant social. Els diners serviran perquè Tea Garrotxa pugui invertir-los en les activitats destinades als joves. Natàlia Moreno.
El vessant social i la solidaritat són alguns dels punts forts del projecte de la Unió Esportiva Olot. Normalment, pel Dia Mundial de l'Autisme, que se celebra aquest dijous 2 d'abril, l'Olot feia un donatiu a l'associació Tea Garrotxa amb el superàvit que havia tingut en els campus que organitza el Club Olotí. Enguany, l'Olot ha fet una donació d'un miler d'euros que serviran perquè l'associació pugui invertir en el que cregui necessari. La responsable de l'àrea social i membre de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Olot, Nuri Fiter, explica la importància d'iniciatives com aquesta.
Marc del Dia Internacional de l'Autisme, doncs, bueno, és un moment fantàstic, no?, per refermar la col·laboració, doncs, en aquest cas que fem amb l'Associació Tea Garrotxa. Ja sabeu que el projecte de la Unió Esportiva Olot, doncs, és un projecte part esportiu, també social, i que implica, doncs, tenir col·laboracions i relacions amb diferents entitats socials del territori, i bé, per això, Dia Internacional de l'Autisme, doncs, refermem aquesta col·laboració amb l'Associació Tea Garrotxa.
Des de Tea Garrotxa volen continuar conscienciant i donant visibilitat a la gent sobre la importància que també té l'esport en les persones amb trastorn de l'espectre autista. De fet, des de Tea Garrotxa i conjuntament amb l'Olot, organitzen un torneig solidari amb la Unió Esportiva Figueres que enguany també se celebrarà la segona quinzena d'agost i que serveix per recollir diners per la Fundació. La presidenta de Tea Garrotxa, Vanessa Catalán, explica en què destinaran aquest miler d'euros.
Per nosaltres, aquesta aportació econòmica és molt més que, doncs, això, que una aportació
socioeconòmica és mostrar-nos doncs, aquesta confiança i aquest compromís amb l'autisme, amb una entitat social doncs, d'aquí del territori. Aquesta aportació doncs, serveix doncs, per poder donar continuïtat a activitats que fem des de l'entitat, com podria ser doncs, les activitats esportives pels més petits, les activitats destinades als joves, sobretot passades amb el lleure, i el grup de famílies.
A part d'aquestes iniciatives, amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme, la plaça Clarà d'Olot també s'il·luminarà de color blau per donar visibilitat i consciència a la gent sobre l'autisme. A més, el pròxim 12 d'abril també es durà a terme una matinal esportiva organitzada per Tia Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Institut Català de la Salut, amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme i també del de l'activitat física, que és el pròxim 6 d'abril.
I fins aquí l'informatiu matinal d'avui, dijous 2 d'abril d'aquest 2026. Com sempre, recordeu, tingueu present que podeu seguir més actualitzats, tenir més informació a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un molt bon dia. Gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.